Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema còmics i sèries de televisió que us acompanya cada setmana. I avui tenim un programa especial, perquè no estem des de l'estudi. Avui jo mateix estic a Sitges, al Festival de Cinema Fantàstic, en aquesta edició número 49, que celebra el 50 aniversari de Star Trek, que és la imatge del festival. I des de l'altre cantó, ben lluny, tinc a la Marta Sanz. Què tal, Marta? Com estàs?
Molt bé, Ignasi. Ja estàs a l'hemisferi del festival, eh?
Sí, sí, estem pràcticament a mig festival i anirem veient una mica el que ha anat passant aquests dies de Festival de Cinema Fantàstic.
T'haig de dir que m'he avançat una mica i he llegit les teves crítiques pel blog, eh?
Val, després en parlem, abans d'anar en
ja
matèria...
Ja sé què t'ha agradat més i què no t'ha agradat.
Ara en parlarem, a poc ho anirem fent per dies, però abans d'anar una mica a explicar tot això, el que farem serà recordar ràpidament un parell de coses. El concurs de Panini Còmics, que ja sabeu que, com cada mes, regalem un lot gentilesa de Panini. Teniu fins al 25 d'octubre per contestar la següent pregunta. Quina actriu interpreta a El Anciano? A Doctor Estranyo, ens heu d'escriure al nostre correu ningunoes@outlook.com i us podeu endur aquest lot gentilesa de Panini Còmics. I maneres d'escoltar Ningú no és perfecte a través de la nostra pàgina web, ningunoesperfecte.cat. També tenim pàgina de Facebook, facebook.com/ningunoesperfecte, i compte de Twitter, que és @ningunoes. I els nostres canals habituals, tant d'iTunes com d'iVoox, ens busqueu com a Ningú no és perfecte i allà ens hi trobareu. Estem escoltant la banda sonora de la música de Star Trek, que és l'icona que celebra aquest 49 aniversari de festival i 50 de Star Trek, gairebé a la part, les dues coses, i la imatge per tot arreu, Sitges, està ple de símbols de Star Trek, qual cosa és fantàstic.
Home, i per tu és un regal, això.
Sí, sí, no tindrà mai més una millor imatge al festival, ja ho dic.
He vist locals de Sitges molt entregats el cap de setmana.
Sí, amb els concursos d'aparadors i això que fan que tota la ciutat es volca.
Sí, sí, està. Magnífic. Doncs digues, el dia d'inauguració va ser divendres, dia 7, i aquí vas poder assistir a la pel·lícula que se suposa que obre, que obria el festival, que era Inside, que és un remake, no?, d'aquella francesa a l'interior.
Sí, que... és un remake i podríem dir que és un remake literal de la primera, és a dir, agafa la pel·lícula francesa que a mi ja d'entrada dic que em sembla bastant dolenta i ja fas un remake d'una pel·lícula dolenta i pràcticament no canvies res, és a dir, el que es dedica a fer la pel·lícula és a treure potser tota la part més atractiva visualment que tenia aquella, que sí que estava bé, i tota la sang que tenia per fer una cosa pràcticament, o sigui, el mateix, però li traiem la sang, que de fet era l'única gràcia que tenia la pel·lícula francesa. I a més, canvia el final, és més americà, si voleu, perquè ja la pel·lícula està pensada pel públic americà, jo crec que és que no està pensada pel mateix públic. Una era per un públic més concret i aquesta va buscar un públic més generalista, però la pel·lícula és un absolut desastre. És a dir, si ja l'original francesa a nivell de guió era un zero, aquesta és exactament el mateix, és a dir, tenia l'oportunitat per arreglar errors i al contrari, encara jo diria que no sé si els fa més grans, però tenen la mateixa mida, si no?
Així que la crítica, els crítics i les crítiques que conviuen amb tu més o menys tenen la mateixa opinió?
Sí,
heu sortit decebuts?
La pel·lícula no ha agradat gens, jo diria que pràcticament a ningú. Veus que he sentit per aquí, més és que no li veuen tampoc el sentit fer una còpia literal exacta de la primera.
Quina llàstima, perquè la pel·lícula cobra el festival sempre.
Sí, sí.
Ha de deixar un bon gust de boca, no?
Doncs no ens l'ha deixat. En tot
doncs,
cas...
Altres... aquell mateix divendres...
Sí.
Va ser un divendres... Alguna cosa es va refer.
Va ser un divendres bastant crític, Ja ho aviso ara, que no va ser el millor dia per inaugurar el festival, però en tot cas sí que vam trobar alguna proposta, és a dir, dintre de l'arrencada bastant dolorosa que va tenir el festival. Mira, et salvaria Colossal, que és la pel·lícula del Nacho Vigalondo, que l'altre dia fent broma aquí al festival deia que, bueno, evidentment la pel·lícula es dirà Colossal quan s'estreni aquí, no? Però ell va fer la broma i va dir que quan s'estrenés aquí es diria un monstruo viene a joderme. Sí, que vindria a ser una
mica
això. Me sona,
no? A una pel·lícula que s'ha estrenat recentment o que està a punt d'estrenar-se.
Sí, sí. I surt el Jason Sudeikis i és una... No sé si vindria a definir-la exactament com una comèdia, perquè té una part de drama bastant, bastant important. Surt l'Anne Hathaway, que de fet és ella la protagonista principal, que és una noia que bé, té problemes amb l'alcoholisme i tal, el seu nòvio la fa fora de casa i se'n va viure allà on vivien els seus pares, no? El seu poble de tota la vida, la casa allà ja no hi viu ningú, està completament buida, destartalada, no? No queda res. I de cop i volta descobreix que a l'entrar en un parc crea com un efecte mirall des de Corea i tots els moviments que fa ella des del parc del seu poble natal es reflexen a través d'un monstre gegant que camina per Corea, com si fos un Godzilla qualsevol, xafant edificis perquè ella camina, diguéssim, per la part del parc, no?
I llavors... He vist algunes fotografies d'esquetxos i sí, fa com que els nens petits que fan equilibri amb una a la vorera, no? I ella fa...
És un homenatge al Kei Juega, aquest cinema de monstres contra robots tan clàssic japonès, i la pel·lícula està força bé, és a dir, tampoc és res de l'altre món, però és entretinguda, està bé, la idea, sobretot el guió que desenvolupa, és bastant destacable, i aquesta la recomanem quan s'estreni aquí,
Molt bé, el que he llegit és que ha tingut certs problemes perquè els creadors de Godzilla semblaria que els han fet una demanda perquè el monstre s'hi assembla força. No sé si ho pots constatar, això.
Sí, sí, certament s'assembla... Té una retirada important.
Té una retirada, diguéssim. Bueno, sí,
podria ser un familiar del Godzilla.
Han tingut un familiar, un cosí germà, potser?
Podria ser, podria ser.
Molt bé. I aquell divendres, doncs amb això... Es va salvar? Hi ha alguna cosa més?
Sí, mira, potser d'aquell dia, ràpidament, Train to Busan, aquesta està bé, també, el que passa que també la van fer dissabte. Train to Busan és una pel·lícula de zombis atrapats en un tren que va direcció a Busan. I està força bé, perquè, és clar, és a dir, aquí els infectats... poc poden escapar a gaires llocs. Hi ha un moment que sí que es fan algunes parades pel camí i tal, no? A les estacions, però pràcticament tota la pel·lícula transcorre en el tren i veus com els protagonistes han d'anar esquivant zombis o anar fent talls pel tema dels vagons, no? Intentar aïllar aquells vagons on hi hagin zombis. Està bé de tancar la pel·lícula amb un escenari diferent del que coneixem habitualment, i és una mica com The Walking Dead, no? Que a vegades qui són més dolents, els zombis o les persones. Jogo una mica en aquest concepte. Potser al final, és coreana la pel·lícula, té aquesta cosa edulcorada que tenen els orientals en el final de les seves pel·lícules que a vegades no seria necessari i que també hi és present en aquesta, no?
I un altre... Què vols dir? Que ja surt alguna mena de parella entre un zombi i una...
No, vull dir, però és allò, la musiqueta, els violins, allò que dius, home, no, és una pel·lícula de zombis, no és necessari els violins.
És per humanitzar.
Sí, bueno, no ho sé, però no caldria, seria molt més contundent amb un altre tipus de final. I una raresa, una pel·li molt, molt rara que vam veure aquell dia, que es diu Delur, és una pel·lícula polonesa sobre unes sirenes.
He llegit l'argument, és impactant. Només amb l'argument
és una pel·li, és una pel·li molt rara. És a dir, té coses, però
no són sirenes boniques, veritat?
Sí, home, sí, són sirenes boniques, guapes, i juguen amb l'erotisme, però a més tenen una cua, però la cua és immensa, vull dir, és com una cua de dos o tres metres, fa aquella cua, és molt llarga, i juga una mica amb el tema de l'erotisme i tal, però vull dir, a veure, que està bé una estona, però una hora i mitja d'això... pot arribar a carregar una mica, però en tot cas és una pel·lícula que no tornaria pas a veure, no?
Però no mengen...
Que el quart d'hora s'acaba. O mengen carn, sí, mengen persones. Sí, sí, tenen
aquestes
unes
sirenes
dents...
mengen persones.
Sí, el que passa que n'hi ha una que s'enamora d'un noi i, bueno, és a dir, no explicaré més, que la gent, no sé, que la vagi a veure perquè és una
com
cosa...
Com que la vagi... A on faran això?
Molt rara, no ho sé. Que la busquin. I aquell dia, vam veure també algun desastre important, com per exemple The Void, que és una pel·lícula que vol imitar el cinema de John Carpenter, però ho fa molt malament, ho fa molt cutre, amb uns personatges que ni present amb una guió que no té ni cap ni peus, i l'únic que intenta imitar de Carpenter és aquell Carpenter dels primers temps, no? d'Estan Vivos, d'aquest tipus de pel·lícules, on que tot són vísceres i coses fastigoses, que en aquest sentit la pel·lícula ja va bé per Sitges, però és que està buida de tot l'altre, és un desastre de pel·lícula en aquest aspecte. Ja dic, vam veure bastants desastres. Proyecto Lázaro, que també és una pel·li bastant desastre, és com una mena de... història ambientada en el futur sobre la crionització i tal, però és que al final també és molt empalagosa amb la història d'amor que es va repetint, i en moments que sembla un anunci d'aquella famosa marca de cervesa, no direm el nom, però la gent ja se la pot imaginar. És a dir, tu imagina't allò convertit en una pel·lícula de gairebé dues hores, és que no saps ni on ficar-te. Així de clar.
Aquesta Proyecto Lázaro és espanyola.
Sí, és espanyola, però no, ja t'ho dic que no, res, un desastre.
Molt bé.
Llavors, per animar una mica, van canviar de dia, no? Passem una mica de dissabte.
Sí, perquè el divendres veig que...
No, va ser...
De les
pitjors arrencades que recordo de Sitges, eh? Vull dir, així de clar. Dissabte ja va ser una mica diferent, perquè ja van veure... O sigui, van començar el dia una mica malament amb la pel·lícula de Love Witch, que és, que visualment intenta recrear l'estètica de les pel·lícules dels anys 60 amb històries romàntiques, no? En aquest cas doncs és una dona que és una bruixa que fa encanteris per enamorar, no? Però és que és una peli és terrible, o sigui,
psicodèlica, no? Ella una mica estranya també o no?
No ho sé, els homes semblen actors porno, tots els que surten en aquesta pel·lícula. Aleshores té una càrrega artística que vol anar d'artista a la pel·lícula, però és avorridíssima. No acaba mai tot el que t'està explicant allà, i certament no funciona, perquè és donar voltes també sobre la mateixa idea durant dues hores llargues que dura aquesta pel·lícula. També molt poc recomanable.
Una llàstima.
Sí, però bé, llavors va millorar una mica, perquè jo crec que vam veure dues de les pel·lícules més importants del festival. Una és Hell or High Water, que aquí es traduirà sota el títol de Comancheria.
Jo ja he vist. Quin títol més estrany.
No, és un desastre. És a dir, si volen que la gent no la vagi a veure, han escollit un bon títol. Hell or High Water, clar, és una expressió anglesa que potser té difícil traducció, que vindria a ser com una cosa de... ho has de fer sí o sí, no? Encara que literalment no vulgui dir això, però vindria a dir ho has de fer per nassos, vindria a ser una expressió d'aquest tipus. I en canvi, li he posat de Comancheria perquè passa en un poble de l'Amèrica profunda i tenim a dos germans que per poder pagar un préstec hipotecari sobre les seves terres es dediquen doncs, a atracar bancs, i amb aquests diners que recapten dels atracaments, per dir-ho d'alguna manera, llavors els blanquegen, no explicaré de quina manera ho fan, i amb això anar pagant aquest préstec fins que estigui totalment liquidat, no? Tenim aquí els dos protagonistes, Chris Pine i Ben Foster, que són aquests atracadors, i el policia que anirà darrere d'ell és Jeff Bridges. Està molt bé la pel·lícula, funciona i està rodada talment com si fos un western, i és que és impecable, tant de guió com de direcció, fotografia, està molt bé aquesta pel·lícula.
He fet una mica de recerca, i aquesta pel·lícula és d'en David Mackenzie, que també va dirigir fa 3 anys, va estrenar Convicto, i va tenir bones crítiques de festivals, però és una pel·lícula petita també. Aquesta suposo que amb els noms arribarà més lluny, malgrat el títol que li han posat. En fi, quan ho he vist he pensat com Comancheria. Ostres, això aquí, no sé, és molt raro. És un títol que no te recorda res i que tampoc no suscita molt d'interès. En fi, espero que la gent s'hi animi, no? Des de nosaltres, des d'aquí.
No, i tant. I s'estrenarà el mes de novembre, crec.
I vas veure Melanie, pot
sí.
ser?
Sí. Melanie, The Girl with All the Gifts. Està molt bé, aquesta pel·lícula és britànica, i aquesta és una de les que més ha agradat aquests dies de festival també. És la història d'una nena que és zombi, Però és una societat a la que ens presenta la pel·lícula que els zombis doncs, tenen controlada diguéssim, la població, però la manera d'infectar a la gent s'ha produït a través de bebès que han nascut amb una mena de gen nou que els transforma en zombis quan bé, tenen carn a la vora, no? Aleshores tenen aquesta necessitat de menjar a les persones. Però si no oloren la carn, són uns nens a la mar de normals i a la mar de tranquils. De fet, ens els presenten que estan en una escola, estan allà ben reclosos, ben lligats i tot això, no? I com els van formant i els van ensenyant. I a partir d'aquí no explico massa res més, no? Perquè hi ha uns científics que intenten buscar una cura en aquest problema i està molt bé perquè la pel·lícula, ja dic, dona un gir en el gènere zombis, amb el fet de presentar doncs, això dels nens, però a més va una mica més enllà, no? I té molt bones idees i molt ben desenvolupat, allò que dius, bueno, un gènere de zombis no es poden fer coses noves? Sí, se'n poden fer, i aquí teniu l'exemple de Melanie.
Doncs està dirigida per en Colm McCarthy, que no havia fet gaire res. Sí que està vinculat com a guionista a diverses sèries de televisió, però sí. Com a cinema...
Sí, de protagonistes tampoc hi ha gaire ningú conegut. Bueno, de fet, hi ha la Glenn Close, això sí, que és secundària, i la Gemma Arterton, que és la mestra, també protagonista principal de la pel·lícula.
Suposo que això és una mica la febre Stranger Things, no? Que s'atreveixen ara a treballar amb nens i relacionat amb el terror també, una mica.
Home, no, perquè aquesta pel·lícula s'ha rodat bastant abans, eh?
Sí, però que hi ha ara que... com una... Potser podríem anar trobant pel·lícules i sèries en què sí. Els nens són protagonistes i que...
Després te'n parlaré d'una. De que els...
Sí?
Sí.
Ai,
sí,
quina
sí,
por. Dels nens... Sí. Hi ha vísceres? Perquè a mi les vísceres
sí, però bé,
em fan mal de panxa.
Ara en parlarem. Què més et puc dir? De pel·lícules recomanables
del dissabte?
Sí. Lake Boodum, per exemple, que aquesta també va estar força bé. Lake Boodum és un slasher, és el típic, no? Uns... excursionistes que se'n van al bosc amb la tenda de campanya i apareix algú i que els va matant a tots un per un, no? És una pel·lícula danesa i també presenta una innovació, dona una mica un gir a la pel·lícula i les coses no acaben sent allò que aparentment puguin semblar així de fàcils, no? Amb el plantejament que hem fet al principi. Intenta buscar els tòpics del gènere i els hi dona la volta. Està bé, perquè és una pel·lícula d'aquestes també feta amb poc pressupost, no n'esperes massa res i en canvi t'ofereix més que et dona canvi, eh? Per tant, força destacable.
Molt bé. Aquestes són de les que t'agraden a tu.
Sí.
Mena de...
Sí.
I bueno, a tu hi ha la massa crítica de Festival de Sitges, amb aquestes friseu.
Exacte.
Anava a dir una cosa més grollera, però...
Mira, la que hem passat molt a poc aquests dies... és en
sí?
The Autopsy of Jane Doe. Aquesta...
D'Autopsy.
Sí, d'aquesta hem passat por, eh? És una pel·li que ens ha posat els pèls de punta. L'acció comença... Els protagonistes són l'Emily Hirsch i el Brian Cox, que són pare i fill, que tenen una... Bueno, es dediquen a fer autòpsies, però ho fan a casa seva, eh? Tenen un soterrani a baix...
Com és això?
Bueno,
això
estan en un petit poblet. No, està en un petit poble i ho tenen muntat així, allà, no? Vull dir que no hi ha cap problema, tenen la sala d'autòpsies al soterrani de casa i bueno, ells fan la seva feina, no? I de cop i volta els hi porten una desconeguda. Una desconeguda, d'aquí ve el nom, Jane Doe, no? En aquest cas és el nom que els hi posen els cadàvers que no saben qui són. I està molt bé perquè veus tant la relació entre pare i fill... amb el tema aquest de, bueno, del treball que tenen, que no deixa de ser bastant peculiar, no? I la relació entre ells dos està molt bé, hi ha molt bona química i a més amb la manera en què es desenvolupen quan tenen els morts a davant, no? I tot el que fan, i a més el pare ensenya al fill perquè vol que el succeeixi en la feina, però bueno, ja veureu que el fill està per altres coses. En tot cas, allà se n'anirà la llum i passaran coses molt i molt terrorífiques. Ja
no ho vull saber.
No tots els cadàvers estaran quiets. I no
Home,
dic res més.
Això m'ho suposava que sempre quan hi ha una sala d'autòpsies d'un poble petit, amb pare i fill i una relació així com que es van coneixent a través de la professió, han de passar coses molt lletges. Perquè, clar, és que tots els elements indiquen que... les coses es torçaran un moment o altre.
Sí, sí, ens ha posat
patirà
els...
la població? Patirà?
Jo crec que sí, jo crec que sí. No, no, perquè de fet no surt d'allà la pel·lícula, és a dir, és un sol escenari, en aquest aspecte no surt de la sala d'autòpsies, d'aquella part del soterrani de la casa, i aquest terror claustrofòbic que té li va de perles, eh? Vull dir que molt, molt recomanable aquesta pel·lícula també.
Déu-n'hi-do, no? Fer una pel·lícula que només hi ha un escenari únicament...
Sí, però és que en aquest cas la pel·lícula ho demana. Canviem de dia, si vols, i anem el que vam veure diumenge. Tenim pel·lícules com, per exemple, que puguem destacar. Mira, ara que parlàvem de nens, anem per Safe Neighborhood, que comença com una pel·li molt innocent. Aquesta està molt bé, aquesta pel·lícula. També es barreja una mica d'humor, humor negre, molt i molt negre, i nens i gore assassinats, donant... uns dies de Nadal. Està ambientat a Nadal, per tant, tu veus tota aquesta cosa nadalenca, de llums i tal, no? És en principi també la cosa molt, molt normaleta. I de cop i volta, en aquest veïnat començaran a passar coses estranyes. L'acció succeeix en una casa, els pares marxen i deixen a una cangur d'uns 18 anys aproximadament, que cuidi el seu fill de 13. I aquest fill, hi ha un amic, el típic amic, que sempre va a casa dels altres i que no es mou de casa dels altres, que està allà, no? I aquest nen, doncs, li agrada la cangur i intenta fer-se veure davant de la cangur. I de cop i volta hi haurà algú que voldrà entrar a la casa, s'adonaran que no poden avisar ningú, els telèfons no funcionen, l'internet no funciona, i hi ha entrat un psicòpata a la casa que els vol matar. I no diré res més, perquè la pel·lícula també presenta diferents girs de guió inesperats i això sí, hi ha molta sang, el guió és molt bo, la química que hi ha entre els actors també està molt bé. És una pel·lícula australiana, de fet, i és un Solo en casa passat per Sitges, no? Per entendre's, vindria a ser una versió gore de Solo en casa, més fa alguna referència a la pel·lícula.
Per tant, és una pel·lícula adreçada a aquí, a adolescents, joves i...
Adolescents i grans, no hi porteu mai nada perquè hi ha sang de pala, eh? Vull dir que... I el nen protagonista, Lee Miller, apunta a premi, eh? Perquè, escolta...
Ho fa molt bé, es defensa
sí.
Bé.
Sí, 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 fa un paperàs, jo diria.
L'heu descobert en aquesta pel·lícula o havia fet alguna cosa més, aquest nen?
Sí, de fet sí, però ja havia fet alguna cosa, eh? Per exemple, l'última versió de Pan, allà hi sortia, però de fet els que són dos dels protagonistes, l'Olivia de Jong i l'Ed Oxenbult, aquest és el nen que fa de l'amic, havien coincidit a La Visita, aquella pel·lícula del Shyamalan, no sé si recordes.
Sí, i tant, a mi em va fer una mica de dantera.
Els dos nens repeteixen en aquesta Safe Neighborhood, eh? Per tant, esperem que també aquesta s'acabi estrenant d'una manera o una altra.
Molt bé.
I, a veure, més pel·lícules que vam veure diumenge així destacables, és que ja dius, bueno, el Shin Godzilla, que és aquesta nova versió de Godzilla que han fet els japonesos, que quan surt el monstre està molt bé, però hi ha una part de xerrameca de politiqueo que de veritat que es podien haver estalviat. Són gairebé 2 hores de pel·lícula, són 90 minuts de xerrameca i 30 de monstre, ja t'ho dic, és només per veure 30 minuts de pel·lícula quan surt el monstre, que està molt i molt bé. Molt ben fet, grans efectes especials, destrueix tot el que ha de destruir, que és el que toca, però la part de xerrameca és un rotllo avorrit, a més sobre política japonesa, que ja em diràs, algú entén alguna cosa de política japonesa, és a dir, per dormir les ovelles. Un desastre en aquest sentit.
Ja havia vist que només és salvable les escenes que surt el monstre. I el monstre, bé, diuen que evoluciona, aquest monstre.
Sí, sí, evoluciona, sí. No, no, està
força bé. Això és molt Pokémon, Molt Pokémon.
Sí, estem en una nova època.
Molt bé.
Llavors, a veure, una altra pel·lícula de diumenge bastant destacable va ser Somnia dentro de tus sueños, Before I Wake, que és una pel·lícula molt interessant.
M'agrada molt la sinopsi d'aquesta pel·lícula. L'he llegida?
És del Mike, el director és el Mike Flanagan, que és el director d'Oculus, que també es va poder veure a Sitges, i la protagonista és la Kate Bosworth, que és la que fa de mare, no? Són, bueno, dos pares que han perdut un fill i n'adopten un altre, no? Però aquest nen, que és molt espavilat i tal, el que fa, doncs, és que els seus somnis es fan reals, però no només els somnis, sinó també els malsons. I aquí ve el gran problema, no? De com es materialitzen aquests malsons amb éssers absolutament malèvols.
Home, és que les malsons... De fet, de vegades ho comentes. Si el malson es fes real, seria tremendo, perquè el que arribem a assumir... Però és un nen amb poders, és un nen especial?
Clar, és especial per aquest aspecte, que ell pot fer realitat els seus somnis, però no ho controla, perquè clar, ell dorm, clar. Somia, i allò que somia
quants
passa.
Quants de nens, no?, a Sitges, aquest
sí,
any?
Sí, sí. No, és que sempre el tema infantil és una cosa que dona un cert mal rotllo, no? Per tant,
sí, sí.
Ja Sitges ja... Ja va d'això, no? És a dir, que en aquest aspecte també anem sobrats.
Molt bé. I diumenge acabaríem amb Sòmnia?
Sí, pràcticament.
O vols destacar-ne alguna més?
No sé si destacar... El Weixent, que no és una pel·lícula de dues actrius, que al final acaba com si fos una pel·lícula d'David Lynch, que no acabes entenent res. Tampoc la destaco, eh? Semblava que feia bona pinta, però al final va ser bastant desastre.
Ai, quin títol has dit, perdona?
El Weixent. I llavors tenim sí, Beyond the Gates, que és una pel·lícula que prometia molt, no? Intentava també portar aquest efecte nostàlgia dels anys 80, sobretot amb el que era el tema del videoclub i tal, i al final acaba sent una pel·lícula molt, molt avorrida, eh? És a dir, no té cap idea interessant, agafa un concepte que és els jocs de vídeo, és a dir, tu tenies un tauler de joc, no? Com un joc de taula, i tenies una cinta de vídeo i a través de la cinta de vídeo anava dient que anessis fent coses en el joc. El que passa que aquí el joc té vida pròpia, una mica és com un Jumanji, no? En plan gore. Però la pel·lícula és molt avorrida, és bastant cutre, no passa res, no sé. He intentat aprofitar una mica de la nostàlgia dels 80, però ha fet un producte que se podien haver estalviat.
Quina llàstima, perquè... Els 80 amb un públic com el vostre, que vosaltres formeu, és un ganxo molt important.
Bé, anem per dilluns, si vols una mica...
Dilluns com va començar la setmana? A veure.
Doncs dilluns va començar també malament. Werner Herzog presentava la seva última pel·lícula, Salt and Fire, que bueno, en principi pintava bé, o no, amb missatge ecologista, però un rotllo de pel·lícula impressionant. Herzog filma molt bé, però és que no té res a explicar, i el que explica és absurd, amb un guió que no té cap ni peus i uns diàlegs que realment són molt penosos.
De què va aquesta pel·lícula?
És que costa dir-ho. Uns científics, uns doctors, que han d'anar a salvar una zona, han de fer uns anàlisis per salvar una zona desèrtica a causa de la sal, acaben sent segrestats per un individu que porta a la cap científica, que els segresta i vol fer alguna cosa amb la cap científica, que l'acaba posant allà perquè resolgui el problema, i perquè ho vegi d'una manera més humana fa unes coses que tampoc diré, perquè llavors potser em passo massa, no?
Sí.
A la pel·lícula. Però que res, que no val la pena, un rotllo. I l'altre rotllo també va ser el que va venir després amb Dog Eat Dog, Paul Schrader, no? Un altre dels noms d'aquests que arriben a Sitges, amb Nicolas Cage i William Dafoe, que també fan molta pena la pel·lícula.
Sí.
És una pel·lícula que té flaixos, és a dir, a vegades té alguna escena, té alguna cosa que està bé, però és que tot ella és també un absurd, sense cap ni peus.
És una pel·lícula de mafiosos o de...
Sí, de pinxos més que de mafiosos, no? Sí, de baixa estopa, vull dir que tampoc no tenen massa res, no? I no sé, ja t'ho dic.
Nicolas Cage, què tal?
Com sempre. És que no.
En la línia?
En la línia, sí, sí.
Un suficient.
Sí, bastant suficient. Llavors, mira, Rapture no està malament. És una pel·lícula sobre abduccions, és una mare soltera que la segresten i sembla que estan fent tota una sèrie d'experiments, però tu no saps per què l'han segrestat, quin tipus d'experiments, i una mica et va donant les claus la pel·lícula. La protagonista és la Naomi Rapaz i ho fa bastant bé, aquest paper de dona forta que intenta escapar del lloc on la tenen segrestada. Bé, també bastant recomanable la pel·lícula. Passa que al final no em va agradar gaire, trobo que al final li falla a la pel·lícula. Potser una de les pel·lícules més destacades de dimarts, bàsicament dos, serien Carnage Park i Desierto. Carnage Park és un psicòpata d'aquests a l'Amèrica Profunda també, que s'assemblen bastant les dues, si t'ho pares a mirar, que es posa, que intenta que la gent quedi atrapada en el seu territori, és a dir, el tio té un bueno, un terreny que és seu, no? I com que és el seu terreny, ell allà els hi pot donar caça, no? Els hi para tota una sèrie de trampes i els va matant. Per això ve aquí el nom Carnage Park, perquè és un parc ple de trampes i de matances que
com...
va organitzar l'home allà.
Com un PortAventura, però gore.
Sí, però molt gore, molt xungo, eh? No, no t'ho recomano que hi vagis, ja t'ho dic.
No. No hi aniré.
No, no. No hi entris pas allà. I l'altre...
I Desierto. Que... Escolta, Desierto, sí. He vist que hi ha en Gael García Bernal.
Sí.
Aquesta
sí que
jo, la... he llegit la sinopsi, és una mica salvatge o xunga, no?
De... Bastant, bastant. Tenim el Gael García Bernal per una banda i el Jeffrey Dean Morgan, que és el que, curiosament, fa de Negan a The Walking Dead, que li va... per tant, el paper bastant, no? El paper
perfecte,
de psicòpata,
no?
Que és el que fa la pel·lícula. Dirigeix Jonás Cuarón, que és el fill d'Alfonso Cuarón, que havia fet
sí.
amb el seu pare el guió de Gravity, recordeu?
Sí,
i en aquest cas és una història bueno, d'aquesta, la frontera que hi ha entre Mèxic i Estats Units, tota la immigració que intenta sortir d'allà per arribar als Estats Units, no? El que passa que se'ls fa malbé el cotxe, han de sortir caminant, han de travessar la zona del desert caminant, la policia, com que per allà no hi va... Hi ha un psicòpata, un franctirador, que es dedica allà a veure si veu algun immigrant que passa i els hi dona caça, també, no? Els va
sí, que és un psicòpata nord-americà.
Sí. És, a més, és un tio que va amb una ranxera amb una bandera de, del sud dels Estats Units, no? La bandera texana aquella de...
no ha superat, no? La Unió no ha superat.
No, aquest encara voldria esclavisme, jo crec. I és un psicòpata, però de dalt a baix.
El mateix sentit, no? Si el director és de la ciutat de Mèxic.
Sí.
He sentit que posi de dolent als nord-americans.
Sí.
Una pel·lícula molt adient, per a la situació política dels Estats Units.
Jo crec que ara, més que mai, amb el tema de les eleccions, potser l'hauria de veure algun dels candidats que es presenta, Donald Trump, per dir un nom.
Jo crec que aplaudiria, no acabaria de veure el sentit.
Però està bé la pel·lícula perquè té un format així de survival, no? És a dir, un caçador i un altre caçat, no? I intentar escapar i a veure qui guanya, no? Si el caçador és el caçat o al final acaba caçat.
I Gael García Bernal, què tal? Perquè a mi tinc una imatge d'ell com molt dolça.
No,
i
bé.
En aquest
no,
paper...
és que... De fet, ell és el personatge que fa també és bastant dolç, eh? Vull dir, és un mecànic que clar, té un fill a l'altre cantó de la frontera i vol anar a retrobar-se amb el seu fill, no? I el que passa que és clar, que ell no domina ni les armes ni, bueno, no intentarà pràcticament només fugir durant tota la pel·lícula. Bé, ho fa molt bé, eh? Està, a mi m'ha agradat la pel·lícula. Trobo que és molt encertada.
Molt bé, doncs un altre èxit, no? O petit èxit per en Jonás Cuarón.
Sí.
El dilluns vas acabar amb Desierto o vas voler rematar...
Mon Ange, que és la història d'un nen invisible, que neix invisible, i vas veient una mica el creixement, no? Com la relació amb la mare, quan és petit, llavors que coneix una noia, quan es fa gran... I...
Però tu no el veus?
No,
o sí?
I la noia és cega i es pensa que no és invisible, no?
Uh-huh.
Vull dir que té un rotllo i és una pel·li valenta perquè s'atreveix a anar una mica més enllà i ho fa així molt, molt a la francesa, no? Tota aquesta cosa francesa. I llavors tenim Pet, que és una pel·lícula que és del Carles Torrents, és una pel·lícula rodada als Estats Units amb el Dominic Monaghan que interpreta un tio que també està una mica volat, que treballa en una gossera i que segresta a una noia i que la tanca com si fos un animal, no? Però la pel·lícula té algun gir que dius, bueno, això no passarà de lo típic, de lo de sempre, però no, dona un gir i va, fa certa gràcia. No està malament, és una pel·lícula bastant passable dintre de lo que cap. Vull dir que també la podem recomanar.
Han recuperat Dominic Monaghan, que el van veure
sí.
a Perdidos.
Sí.
Jo l'he vist fent zapping en aquests realities que fan els Estats Units, que busca animals... terribles i ferotges.
I a la seva habitació, no sé per què, té un pòster d'una illa. No és la de Lost, però hi ha una illa allà. Sí. Dóna què pensar.
Molt bé. I continuem amb la programació del festival de la setmana. Dimarts, Ignasi, què va tocar?
Dimarts vaig veure Blair Witch, que és aquesta nova entrega de la saga de Blair Witch Project, que recordem que van haver-hi fins i tot 3 pel·lícules, i aquesta segueix l'estela de la primera. Més que seguir l'estela, és que és pràcticament la mateixa pel·lícula que l'han tornat a fer, calcadíssima, però modernitzada. És a dir, en aquesta ocasió, en lloc de la càmera en mà i cintes, doncs ja tenen càmeres digitals i fan servir drons per rodar. Però és la mateixa merda que ja era aquella pel·lícula. És a dir, totalment innecessari, perquè dius, és un remake per noves generacions? No crec, perquè les noves generacions, moltes ja recorden aquella pel·lícula. O sigui, és una estupidesa com una casa de pagès, no té cap sentit. I el pitjor de tot és que el director és Adam Wingard, que és el director de You Are the Next, que va ser una pel·lícula de terror que va causar molta sensació, i de Guest, que també va passar per al Festival de Sitges, aquesta, que també va agradar moltíssim. És un director que sap molt de cinema, i la veritat és que la gent està molt sorpresa com ha pogut fer aquesta porqueria. És pràcticament
segurament
inexplicable.
Segurament no
està l'únic
responsable del resultat final.
No ho sé, es veu que és un projecte que sí, que va voler fer ell, i que és una cosa que ha portat molt ell. Jo és que ja no li veia la necessitat de fer una cosa que, a més, és la mateixa, que va a lo mateix. L'únic que potser, si aquella pel·lícula, la part final, quan arriben a la casa, eren només 10 minuts de pel·lícula, aquí s'allarga els 20-25, però la resta és un avorriment com ja era l'original.
Molt bé, segurament hi ha un públic general que sí que l'està esperant i que no serà potser tan exhaustiu com els crítics de Sitges.
T'asseguro jo que si algú que li agrada que ens ho digui aquí, el Ningú no és perfecte. Sí.
Doncs i què més? Continua. Parlem d'algunes que sí que t'han agradat.
Mira, per exemple, una de dimarts, que aquesta ho petarà, és The Handmaiden. És una pel·lícula coreana, el director Park Chan-wook. Aquest senyor, tothom el recorda per Old Boy, que fins ara era la seva millor pel·lícula, i jo crec que The Handmaiden s'ha superat, i és aquesta la que jo considero que a partir d'ara és ja la seva millor pel·lícula. 2 hores i mitja, aproximadament.
2 hores i mitja dura la pel·lícula?
Sí, però és que passa molt, molt ràpid. A mi em va passar volant, i realment aquest senyor té un domini del ritme que a vegades amb el cinema oriental és una de les coses que més falla, i certament no és el cas. La pel·lícula funciona molt bé, no està narrada exactament de forma lineal, malgrat que comença així, i és la història és d'època, eh? És una mica de principis de segle, jo diria aproximadament, principis de segle passat. Passa entre Corea i Japó l'acció, i és la història d'una noia que d'entrada no coneixem massa bé, se'ns presenta com un personatge així molt tímid, viu a casa seva, en una mansió impressionant, és una senyora que té una noia, que té molts i molts diners, i entra en acció un personatge que sap de la seva existència, sap que està soltera, i crea tota una trama per estafar-la i treure-li tota la seva fortuna. I es conxava amb una noia que es dedica, doncs, a fer de carterista i poca cosa més, perquè sigui la seva assistent personal a partir d'aquest moment, i que sigui l'enllaç amb ell, i així aquest pugui aconseguir conquerir el seu cor i casar-se i finalment aconseguir tota la seva fortuna. I llavors veurem com aquest pla es posa a la pràctica, de quina manera. Evidentment, la pel·lícula d'entrada no se'ns explicarà tot, se'ns anirà explicant paulatinament, i construeix una trama que jo diria que té fins i tot alguns punts en comú amb Old Boy, amb el sentit de...
Old Boy era venjança, no?
Sí, no és venjança en aquest cas, però sí en la manera de construir el relat i el fet de que no tot aparentment és el que sembla, sinó que hi ha alguna cosa més al darrere que a poc a poc anirem descobrint, i que ens va sorprenent a mi de que va avançant la pel·lícula. Les sorpreses no paren de succeir-se, però tot amb molta lògica, amb un guió excel·lent, molt ben treballat, i la direcció de Park Chan-wook és admirable. És a dir, és brutal com dirigeix aquest home, els plànols que fa, aprofita l'escope. Molt bé, molt bé. Jo, és pràcticament un 10. Està a secció oficial aquesta pel·lícula. L'únic problema que té és que no és de cinema fantàstic, per la qual cosa, encara que potser sigui la millor pel·lícula que haguem vist, jo el premi no li donaria, perquè no és de gènere fantàstic. No sé què fa la secció oficial fantàstic, sincerament, però aquí està.
No ho sabem. Jo pensava que sí que hi havia algun element al llegir la sinopsi com terrorífic o saps? Un terror psicològic no. O alguna cosa, una mena d'aquesta.
Però això seria molt agafat pels pèls. Sí que hi ha una trama d'intriga, però que potser pel format, la manera de presentar-se, però és que tampoc, és que no... No sé, però molt recomanable,
doncs
l'esperarem, The Handmaiden.
Quan arribi als cinemes. Tinc ganes de veure-la.
A veure si arriba. I no sortim de cinema oriental, si et sembla. Anem a repassar Your Name, que és una d'anime.
Molt bé.
Una proposta d'animació. Mm. És una pel·li collonuda, ja ho dic ara. M'ha encantat. És, a dir, és brutal, la pel·lícula. Està molt bé. Agafa el concepte japonesa, agafa el concepte... Allò que, que ens pensàvem sense Miyazaki, no hi ha vida en l'animació... Oblideu-vos-en, sí que hi ha vida. I la cosa pinta molt bé. Your Name és una pel·lícula excel·lent en aquest aspecte. És la història d'un noi i una noia que s'intercanvien els cossos. Una història una mica, dius, no? Això ho he vist abans, no? Però és una mica diferent la manera que succeeix. S'intercanvien els cossos però en determinats dies de la setmana. Aleshores, estan contínuament anant i venint d'un cos a l'altre. A més, viuen en ciutats diferents. Clar, tu te despertes amb el cos d'una noia, l'altre en el cos d'un noi, amb un entorn familiar i uns amics i una feina que no és el teu habitual, i al final troben una manera de comunicar-se entre ells, que és deixant-se missatges, en principi escrits a la pell, i posteriorment missatges que s'escriuen en la seva aplicació de notes del mòbil, no? Així saben què ha fet en el dia, que ells no han tingut el control del seu cos perquè sàpiga una mica per on va la cosa, no? I està molt bé la manera que juga amb les situacions de despertar-se en el cos d'un altre sexe, amb la interrelació que hi ha entre els diferents personatges, i passen coses, eh? No us penseu que això és tota la trama, no, no, hi ha més, però no ho vull explicar perquè rebentaria un fet argumental de la pel·lícula que és molt important, no? Però és que també va sorprenent, i l'animació, el dibuix és excel·lent. És molt recomanable aquesta pel·lícula, que es diu Your Name, que arribarà, no sé si en cinemes o directament en mercat domèstic, això no ho sé, a principis del 2017.
Segurament deu haver-hi la distribuïdora que sempre agafa aquestes pel·lícules, pot ser que la tingui ja? No, se sap.
No ho sé. Aquesta pregunta
m'ha recordat... quan els adolescents o els més joves es deixen la roba, no? També és una mica la personalitat que
va amb
la roba.
Sí, va per aquí, perquè el to de la pel·lícula ja és una mica així, sí, és adolescent,
amb,
però bé.
Sí, perquè amb l'ús del mòbil i tot la veig molt per un públic juvenil, o si més no, amb esperit juvenil.
Sí.
Com tu, Ignasi, amb un esperit
exacte,
juvenil.
Exacte, igual que jo. Sí, sí.
Què més?
Què més? A veure, In the Valley of Violence, que és un western que hem vist, un western, però un western de molt baix pressupost, amb una estètica anys 70 total, però tenim actors interessants com Ethan Hawke i John Travolta a la pel·lícula.
Aquest Sitges sí, està recuperant uns actors... Bueno, és magnífic, això.
Sí, són actors que una mica estan, no diré de capa caiguda,
home,
però que ja accepten
no,
projectes... No, però a veure, que accepten projectes d'aquests de baix pressupost que coreant amb megaestrelles no acceptaven.
No es diu això, accepten projectes més independents.
Sí, però com és que no els feien abans i ara sí? En fi, en tot cas, és una pel·lícula que dirigeix el Ty West, que és un senyor que ha estrenat diverses pel·lícules aquí a Sitges. Si voleu, és una mica tonteria, perquè... també té bastant de sentit de l'humor, però la pel·lícula m'ha agradat, és a dir, és un western, ja t'ho dic, una mica de baix pressupost i això es nota, però l'estètica és molt anys 70 i tota l'estona, i és una història simple, si tu vols, no? Una petita venjança, una mena de John Wick, el protagonista li maten el gos i a partir d'aquí també comença la venjança, no? No és tan bèstia com la pel·lícula John Wick, però déu-n'hi-do, no? està prou bé la pel·lícula.
Molt bé. Què més?
I si de cas amb les pel·lícules acabaríem amb aquesta última, perquè avui que és dimecres que estem gravant aquest programa, he vist Star Trek la pel·lícula, que suposo que no cal que en parli ni que la recomani perquè ja tothom
avui
la coneix.
Avui és el dia
no?
fort, no?, de Star Trek.
Sí, ara en parlarem, sí, avui era el dia Star Trek, però... Ah, no, perdona, abans m'ha deixat una altra pel·lícula,
digues,
abans de parlar
digues.
De la que volia parlar a continuació. Bed of the Dead, que aquesta l'he vist aquest matí. És la història de... construeixen un llit amb un arbre on antigament hi havien penjat a gent i hi havien mort a molta gent.
Xungo.
Aleshores representa com tots els esperits d'aquesta gent viuen en aquell llit. I aquell llit està en una mena de local d'aquests que tu pagues uns diners i passes unes hores en aquella habitació. Aleshores la gent aprofita per anar a fer orgies o coses d'aquestes, no? I allà hi arriben doncs, dos parelles, que no se sap ben bé si volen fer un intercanvi o simplement es volen mirar uns als altres, però no tenen temps d'això, perquè els esperits comencen a fotre'ls la vida impossible, i té un gir de ciència-ficció en un moment que no te l'esperes, que també està bé, eh? És una pel·li una mica de sèrie B, però m'ha agradat, no està malament, eh? És d'aquelles pel·lis que al festival li van força bé, i té cert mal rotllo el llit aquest, la presència.
S'ha de mirar abans de quin material són fets els llits i els mobiliaris que entres a casa, perquè sempre hi ha energies associades.
Sí, sí.
I es
sí,
veu
sí.
El procés d'aquell arbre que hi havia, no? Que hi havien penjat gent i...
Al principi de la pel·lícula sí, ho veus i ja està, però és només l'escena introductòria. Llavors ja et planteja el llit ja... construït, per entendre'ns.
Però és un terror d'aquests i... esperats? Són sustos o és constant?
És una mica de barreja de gore i són esperats perquè, esclar, estan allà i tu ja veus que els hi passa alguna cosa, no? Ja estàs
podem
esperant
suposar que les parelles no acaben massa bé.
No, però tampoc explicaré res, perquè hi ha...
Molt bé.
Diguéssim que les morts són bastant gores i truculentes, una mica l'estil Saw, en aquest aspecte.
No m'agrada.
I acabaré les últimes pel·lícules que he vist amb una que vaig veure ahir la nit, que és The Greasy Strangler. Jo no sé com explicar aquesta pel·lícula. T'ho dic sincerament.
T'ha deixat un
no
bon
com
gos? T'ha deixat una bona sensació?
No. The Greasy Strangler vindria a ser la traducció de l'estrangulador greixós.
Sona llafiscós.
Jo recomano, però és greixós en aquest
cas. Sí, però
cas,
que
sona
ja, vull dir que no ve de gust, no? Bueno, no ho sé, clar, depèn dels teus gustos.
Jo no sé si recomanar-vos que veieu el tràiler o no. Si heu de posar el tràiler, aparteu les criatures, també us ho dic d'entrada. És que no sé com explicar-ho. Veieu el tràiler. És la pel·lícula més freak que es podrà veure durant molts anys a Sitges. Recupera una mica aquella cosa fastigosa de John Waters, amb personatges molt fastigosos, amb un humor, perquè és una comèdia, molt, molt extremadament escatològic i fastigós, que aposta molt per un humor de reiteració i no deixa de ser una mica una actualització de lo que fa la Troma, o el que porta fent molts anys aquesta productora que és Troma. A veure, al principi, el primer quart d'hora fa gràcia, però és que no para de repetir constantment les mateixes bromes una vegada i una altra, i a veure, d'història no en té, podríem dir que la història és molt simple, i és una repetició constant. I si tu veus el tràiler, aquests 2 minuts de tràiler, i tu imagina't aquests 2 minuts repetits una vegada rere una altra fins a 90 minuts. I això és de Greasy Strangler.
No sé si mirar el tràiler, no sé.
Bueno, mira'l, et podràs fer una idea. És molt,
la veritat és
molt,
que tots els ingredients que m'acabes de proposar no n'hi ha cap que m'agradi, excepte humor a soles. I la resta...
Sí, és un humor molt especial, eh? És a dir, no és un humor que faci gràcia.
I a tu t'ha fet gràcia?
Al principi, però me'n va deixar de fer els 10 minuts i ja no vaig riure en cap moment.
I la crítica, bueno, la resta de crítics que seuen amb tu, per exemple...
És una pel·lícula que o t'agrada o no t'agrada. Yeah. Hi ha part
però
de la crítica que li
ja
han
passa,
cantat
això,
i han entusiasmat. No, però és que aquesta és o t'agrada aquest tipus d'humor o no t'agrada. Tu pensa que els dos protagonistes van amb una pròtesi de genitals, val? Un amb una mida desmesurada i l'altre amb una mida microscòpica.
Pobre.
I no dic res més. La gent que miri el tràiler i ja es faci una idea, i no crec que s'arribi a estrenar això, i un dels productors és Elijah Wood.
Ah, sí?
Això també pot sorprendre tant. Sí,
aquest
sí.
Noi?
Elijah Wood és productor de pel·lícules.
Que bo.
Sí.
L'han enredat.
No, ell és productor i produeix pel·lícules de cinema independent. Ja n'ha arribat alguna més anys anteriors aquí a Sitges, i aquest any li ha tocat a The Greasy Strangler, que ha passat per tots els festivals del món, per cert, des de principis d'any fins ara que va a Sitges.
Doncs és, vaja, deu tenir molt bons padrins aquesta pel·lícula, perquè tal i com l'has posada,
sí, sí,
tampoc és molt fàcil de colar a tots els festivals.
No te creguis, ha passat per tots els festivals, perquè no deixa de ser una pel·lícula molt independent, que el seu circuit neix i mor en els festivals i no passa d'aquí. És d'aquestes pel·lícules que mai de la vida arribaràs a veure en una sala
molt
comercial.
Potser que sigui un descans, això, també.
No ho sé.
Doncs si vols parlem ara del que has fet a banda de mirar pel·lícules, perquè jo sé que t'has trobat amb ídols teus, del teu imaginari més fantasiós trequi i d'altres que no són trequis.
Home, ja sabeu que el Ningú no és perfecte és un programa, entre moltes altres coses, també és molt trequi, i aquest any Sitges celebra els 50 anys de Star Trek i han vingut dues persones, de fet tres personatges importants relacionats o actors relacionats amb el món de Star Trek. Un és Walter Koenig, que és el Chekhov de la sèrie original, té 80 anys ja aquest senyor, i vam poder fer una entrevista amb ell, que ja escoltarem properament aquí al Ningú no és perfecte.
I què tal? És una persona agradable?
És molt agradable. És una persona molt simpàtica, s'interessa per la persona que l'entrevista i una mica qui és i què fa allà i per on ve. I no té pèls a la llengua, és clar, té 80 anys, ja ell pot explicar de tot, no? I avui he punat la masterclass que ha fet ell juntament amb el productor de la versió del director de Star Trek, la pel·lícula, i he explicat algunes anècdotes sobre Star Trek. I n'hi ha hagut una molt, molt, molt divertida, que bé, us l'explico perquè aquesta no la sentirem a l'entrevista perquè l'ha explicat avui a la masterclass. Ell ha explicat durant el període de temps que va acabar la sèrie original fins que va començar el rodatge de Star Trek la pel·lícula, que van haver-hi fins a 4 intents de ressuscitar Star Trek en diferents pel·lícules que finalment no van arribar enlloc, fins i tot una prequela, que això jo no ho sabia, una prequela on havia d'interpretar ell el pare de Chekhov, o sigui, el tema de les prequeles i de rejuvenir la saga ja de bé molt abans d'Abrams, bastant abans, imagineu-vos, bé de entre la sèrie i la pel·lícula, i aquests quatre projectes no van sortint bé, inclosa la sèrie que tampoc es va acabar fent, i finalment a l'any 79 va començar a rodar Star Trek la pel·lícula, que ha explicat una mica el que vam explicar també en el programa especial dels 50 anys de Star Trek, que va ser molt, molt, molt caòtic i que va ser un rodatge molt complicat i que en guarda un record bastant poc agradable de com va anar tot plegat. El cas és que diu que en la presentació de Star Trek la pel·lícula, quan s'havia de començar a rodar, van fer com una mena de show en el qual William Shatner anava introduint tots els actors i anava explicant a la premsa els papers que feien. Aquí teniu, us presento Leonard Nimoy, ell fa el personatge de Spock, Nichelle Nichols, que fa d'Uhura, James Doohan, és Scotty, i arriba davant de Walter Koenig i no se'n recordava del seu nom.
Quin mal moment,
tu has dit. Ha estat una anècdota bastant, bastant divertida sobre... Bueno, ell també té aquesta petita espina clavada que mai ha pogut desenvolupar el personatge de Chekhov ni en les pel·lícules ni en la sèrie de televisió, que eren sempre un personatge bastant secundari, no? És diferent amb les sèries posteriors de Star Trek, amb personatges més secundaris sí que van tenir capítols en el qual podien créixer. Eren uns altres temps, llavors als anys 60, hi havia només tres protagonistes centrals o dos, i a partir d'aquí també les pel·lícules només havia temps per aquests personatges i poc temps pels altres, no? Però bé, llavors ell a l'entrevista ens explicarà altres coses que ja veureu que ja en parlarem quan l'escoltem.
D'escoltar-la.
I també a continuació, el mateix dia, vaig poder entrevistar Adam Nimoy, que a banda de dirigir diferents capítols de la nova generació, és el fill de Leonard Nimoy i ha fet un documental que es diu For the Love of Spock, que ara quan acabem de gravar el programa vaig immediatament a veure, i vam parlar de la gènesi d'aquest documental, de la relació amb el seu pare, com era tenir un pare que no parava mai per casa, de tenir un pare famós, com va portar... Sí, però clar, suposo que amb l'edat sí. Ja és diferent, però un nen petit que viu com que el pare no para mai, està tot el dia a l'estudi gravant quan el necessita, o que no para de tenir fans al voltant de casa seva, gent trucant a la porta, que clar, és complicat, no? I ens va parlar una mica de tot això i fins i tot ja escoltarem l'entrevista en el seu moment, ens va parlar algú de política, no?
De política dels Estats Units.
Sí, fins i tot espanyola. Ens va avançar que els polítics espanyols eren molt dolents. Qual cosa vaig aplaudir efusivament. Sí, sí. És un individu molt intel·ligent, vull dir que està informat de tot el que passa al món.
Bueno, no és només intel·ligent, és que té curiositat.
Sí. I res, també és molt amable, molt accessible i un tio molt maco.
Molt bé, i a més, no li has dit que has participat en el seu...
Sí, li vaig dir, em va donar les gràcies. Sí, perquè va explicar, bueno, jo escoltreu l'entrevista, no? Que va haver-hi un moment de que es pensaven que no arribarien a la xifra, sí, que finalment s'hi va arribar, no? Però ens va explicar que va haver-hi un moment que van patir. Sí. Perquè va com frenar i llavors
i
va tornar a repuntar una mica.
Parlem d'aquest personatge que no és Trekki, sisplau, que a mi em té meravellada, que és un
Bruce
showman.
Campbell. Sí senyora. Bruce Campbell ha arribat a Sitges, recordem que és Ash vs. Evil Dead, ara mateix d'aquesta sèrie, i ha vingut a promocionar-la perquè fins ara a l'estat espanyol encara no s'ha estrenat, i ara arriba un nou canal que arribarà per alguna d'aquestes plataformes, que es diu Dark, i que serà un canal especialitzat en terror i ciència-ficció. No haurem de parlar d'això, perquè em sembla molt interessant la proposta. I aquest canal s'estrena per Halloween amb la primera temporada d'Ash vs. Evil Dead. Aleshores, Bruce Campbell, ho dic ara, és un gentleman i és Ash. Jo crec que Ash i Bruce Campbell són el mateix. S'ha sentat allà a la roda de premsa entre ell i Mike Costeng. El Mike ho ha fet molt bé, perquè és molt difícil portar una xerrada amb Bruce Campbell, perquè el seu carisma és tan gran, les bromes que fa són contínues, que és que ha estat un no parar, i bueno, des d'aquí felicito el Mike per la seva manera de portar-ho, perquè ho ha fet molt bé. I el Bruce Campbell és que se'ns ha ficat a tots a la butxaca, és a dir, no ha parat de fer bromes una
doncs
darrere l'altra.
No t'hauràs de perdre la seva masterclass, Ignasi.
No, ell explicava que dius, jo he fet moltes coses a la meva vida, no? I deia, jo he fet això, he fet l'altre, diu, i la gent em preguntava, bla, 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 Evil Dead, no sé què, no sé quantos, bla, 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 Evil Dead. I diu, he fet Spider-Man, i ens ensenyava que té un anell d'Spider-Man.
Què vols dir? Que tira de teranyines,
sí, sí,
també?
No, té un anell amb el logo d'Spider-Man, ens l'ha ensenyat a tots, i diu, el veieu aquí? Doncs he sortit a les tres pel·lícules de Spider-Man del Sam Raimi, i la gent, bla, 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 Evil Dead. Diu, per acabar d'una vegada per totes amb bla, 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 Evil Dead, diu, faré 5 temporades, com a mínim, de Ash vs. Evil Dead, a veure si així ja pareu ja de preguntar-me per Evil Dead. Sí, i bueno. Llavors ha explicat també una altra anècdota, si voleu que us explico, el famós Oldsmobile de Sam Raimi, que surt a totes les pel·lícules. Fins tot diu que surt a Ràpida i Mortal, que és un western. Ens ha explicat exactament el moment. Sí. Surt mig dissimulat, darrere una carreta, bueno, la gent que el busqui, ja ho veureu. Però surt l'Oldsmobile també en aquella pel·lícula. Aleshores, se li ha preguntat si sabia per quin motiu Sam Raimi sempre feia sortir l'Oldsmobile a les seves pel·lícules. Doncs ell, la seva deducció, diu, jo exactament no ho sé, però crec que alguna cosa molt meravellosa va passar en el seient del darrere del cotxe de Sam Raimi.
Molt bé.
I així tota la roda de premsa. Per tant, jo tinc moltíssimes ganes divendres de veure la seva masterclass, que estarà una hora allà xerrant, no crec que necessiti ningú, i que no pararà. És una màquina. És a dir, t'asseus allà, veus Ash xerrant, i és una broma darrere l'altra. És espectacular, amb un dinamisme, el sentit de la diversió que hi posa, no perd el ritme, o sigui, està...
És amic personal de Sam Raimi.
Sí, de tota la vida. És un còmic de primera categoria. Bravo,
sí,
xapó.
El que passa que aquí el coneixem, això, per Evil Dead, i sí que va sortir a les pel·lícules de Sam Raimi, segur que ha fet moltes més coses, però jo no les tinc molt presents, però vaja. Vull dir que ell el tens molt present de Posición Infernal, no?, de Evil Dead, però...
Sí. A fer més cosetes, però vaja. I en fi, ja està, ens espera una recta final de Sitges ja de 3 dies, i en parlarem, si de cas, això la setmana vinent acabarem d'explicar aquests 3
doncs
dies.
Molt bé, doncs
que
vagi molt bé la sessió sorpresa, que esperem que aquest any triomfi la sessió, perquè a vegades ha estat una mica bluff.
En aquest any sembla que no ho serà, serà una de les pel·lícules fortes
doncs,
de la temporada.
Me n'alegro. Vosaltres suposo que ja deveu fer porres, no?
Sí. Ja, jo amb 4 pistes crec que l'he encertada, No diré res perquè no sigui que m'equivoqui, però jo crec que és una pel·li que s'estrena properament bastant aviat,
Ignasi.
No, i no és Doctor Estranyo.
No és Doctor Estranyo.
Acabem amb música,
sí.
Marta?
Acabem amb música, que sempre va bé.
Doncs ho fem amb Yoga Horses, si vols. Yoga Horses, perdó. Que és la nova pel·lícula de Kevin Smith que s'estrena aquí a Sitges el dissabte amb la cançó del tema aquest, que és French Disco in Space.
Molt bé. L'esperem també, Yoga Horses, eh?
Tant i tant, ja en parlarem. La setmana que ve tornem amb el Ningú no és perfecte, Marta.
Molt bé, Marta. Ens veiem aquí a l'estudi.
Una abraçada, adéu.